Al migdia, al mirall. Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Comencem temporada i ho fem amb l'esperança i amb la il·lusió de sempre. Són dies, aquests primers de setembre, com tots sabeu, de retorn a la normalitat. Per a la vida de l'Església, igualment és així. I un punt de referència que tenim aquests dies és el Bisbat d'Urgell i el Santuari de Núria, on es va fer diumenge passat la tradicional festa de Sant Gil, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives. Sant Gil és el patró dels pastors. La festa va reunir un bon nombre d'autoritats i fidels i creients en general per venerar la Mare de Déu de Núria, molt connectada a aquest sant. I és que precisament Núria és notícia per cada 8 de setembre, és a dir, aquest diumenge, les Mare de Déus trobades, la Mare de Déu de Núria, Queralt, Meritxell i moltes altres que se celebren coincidint amb la festa del naixement de la Nativitat de la Mare de Déu. Comencem, doncs, amb esperit marià i desitjant-vos que aquest curs i aquest retorn a la normalitat sigui lluminós i esperançador. Avui a la taula de testimonis presentarem un llibre, Dirigir sin liderar, amb el seu autor, Xavier Guillamet, comunicador, que ens parla de temes econòmics des de la visió cristiana d'un home com ell, que vol evangelitzar des de les realitats de la vida. I també presentarem, com no pot ser d'una altra manera, avui l'inici del mil·lenari de Montserrat, que serà aquest dissabte, amb un acte institucional després de les vespres a la Basílica de Santa Maria i també amb la missa de diumenge. Són 15 mesos de celebracions montserratines per commemorar el que va ser l'inici l'any 1025 de la vida monàstica a Montserrat de manera ininterrompuda. Amb el prior Bernat Juliol en parlarem. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, el 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. S'inaugura, com us dèiem, aquest cap de setmana la gran commemoració del mil·lenari de Montserrat, que oferirà durant 14-15 mesos, fins a la festa de la Puríssima Concepció de l'any vinent, un miler d'actes religiosos, culturals i socials. Se celebren concretament els 1.000 anys de vida monàstica ininterrompuda als peus de la Moreneta. Tenim amb nosaltres uns minuts per començar avui la temporada el prior de Montserrat, Bernat Juliol. Pare Bernat Juliol, també benedictí, bona tarda i gràcies per haver-nos atès.
Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
Primer de tot, moltes felicitats per aquest gran esdeveniment. Com el definiria? Com definiria aquest mil·lenari?
Doncs, per un costat, diria que és un moment històric, no? 1.000 anys no se celebren cada dia i hi ha poques institucions que puguin celebrar una efemèride d'aquest tipus. Uh-huh. I, per altra banda, també diria que és un moment també per mirar cap al futur i per mirar cap al Montserrat que hi haurà els propers anys i els propers segles.
Clar, en 1.000 anys canvien molt les coses. Tenim la sensació una mica que aquests últims 100 anys també han canviat moltíssims, potser tant com en segles anteriors. Això també és un repte, una preocupació, potser fins i tot.
Sí, de fet, quan mires endarrere i tens, diguem-ne, aquesta trajectòria de 1.000 anys, també veus que han passat moltíssimes coses en els últims 100 i en els últims 1.000, no? Mm. I, per tant, veus que hi ha hagut un Montserrat, per una banda, que ha sabut mantenir la tradició, ha sabut mantenir aquest cor, que és un lloc de pregària, un santuari i un lloc benedictí, però a la vegada també que és un lloc que ha sabut adaptar-se a cada moment, no? Per tant, aquests 1.000 anys també t'ensenyen a afrontar el futur amb seguretat i amb ganes.
Bé, parlem de l'obertura aquest dissabte, demà al vespre. Com serà aquest acte institucional després de les vespres? Com serà aquesta festa d'inici? Em sembla que amb tots els bisbes de Catalunya, amb autoritats civils, amb molts creients, amb la comunitat benedictina, evidentment.
Sí, diguem, la inauguració té aquestes dues parts. Una que és el dissabte a la tarda i aquest acte institucional, i l'endemà, el diumenge, que hi ha l'Eucaristia. No? Aquest acte institucional doncs, serà un acte que tindrem la presència del president de la Generalitat, de les principals autoritats de Catalunya i de gairebé tots els bisbes de Catalunya, perquè n'hi ha algun que per compromisos no ha pogut venir,
Molt bé.
però serà un acte, diguem-ne, de participació de tota la societat catalana.
Sí, hi ha doncs, intervencions parlades de l'abat Manel Gas, del mateix president Salvador Illa. També hi haurà alguna sorpresa? Ens pot avançar alguna cosa, el que es pugui?
Clar, si ho avancem ja perdem la sorpresa, no?
Sí, cert, cert.
sí que us puc dir que serà un acte que jugarem amb la tradició i la modernitat. Per tant, jo crec que hi haurà elements de modernitat que poden sorprendre, però que poden jugar amb aquesta idea de que Montserrat doncs, té 1.000 anys, però que mira cap al proper mil·lenari.
Montserrat és, sens dubte, tradició i també és futur. Diumenge a l'Eucaristia, em sembla que després hi haurà diferents actes culturals, la presentació de la sardana del mil·lenari, castells, tot un pont, no?, entre la religiositat de Montserrat i la cultura popular i la societat.
Exacte, sí. El diumenge és més, diguem-ne, la part més coneguda
festiva.
De Montserrat, la festiva, perquè per una banda hi ha la missa i per l'altra les places hi ha aquesta festa popular, no? Serà una Eucaristia a les 11, presidida pel pare abat Manel Gas, i que tindrem amb nosaltres la presència d'un centenar d'abats de tot el món que aquests dies han estat fent el capítol general de la nostra congregació aquí a Montserrat, no? Per tant, començarem envoltats d'una representació monàstica mundial, no? I després, a fora les places, com vostè deia, doncs, hi haurà, doncs, per una banda, una representació de la cultura popular catalana, doncs, amb sardanes, que s'estrenarà la sardana del mil·lenari. Hi haurà també castells. De fet, a la missa també s'aixecarà un pilar a l'hora de l'ofertori. I a fora també hi haurà gegants. Per tant, serà una expressió de la societat catalana i de la cultura popular catalana.
Sens dubte, Montserrat és, més enllà de la creença cristiana catòlica, un fenomen també social i molt arrelat a Catalunya, com passa amb moltes advocacions de la Mare de Déu allà on és present, no? Allà on té un santuari. Podríem dir moltes coses, evidentment, del fenomen de Montserrat, però sí que li volia preguntar, per acabar, per a Bernat Juliol, prior de Montserrat, pel que seran els propers 14 mesos, 14-15 mesos, fins a la festa de la Concepció de l'any vinent, si no recordo malament, no?
I, exacte, per tant... fins al 8 de desembre del 25. Exacte.
Sí. Què destacaria del que hi haurà? Són 1.000 activitats, xifra simbòlica pels 1.000 anys.
Exacte, sí. Destacaria que són activitats que es poden agrupar en diferents blocs, no? El primer, essencialment, és el religiós, perquè som un monestir, som un santuari. Per tant, hi haurà tot un seguit d'activitats religioses, doncs, des del proper dia 30 d'octubre. Hi haurà una trobada del clergat de tot Catalunya aquí a Montserrat, doncs moltes altres coses, no? I també per donar a conèixer què és la vida monàstica i quin sentit té la vida monàstica en el segle XXI, no? I llavors també hi haurà, a part d'aquest àmbit molt religiós, però connectat amb ell, doncs, tota una programació cultural. Pensem, per exemple, en la música, no? Montserrat, doncs, la música també sempre ha sigut un element molt important, amb un festival de música del mil·lenari, que començarà amb un concert de l'Escolania de Montserrat interpretant el Llibre Vermell de Montserrat, ballat per l'Esbart Dansaire de Rubí. I llavors també tot un seguit d'actes de participació ciutadana, com dèiem abans, no? de gent, entitats que han volgut venir aquí a Montserrat doncs, a celebrar aquest mil·lenari.
A part dels romiatges, no?, que moltes comunitats cristianes fan cada any, que potser tindran un to especial aquest 2025.
Evidentment, evidentment. Tota l'activitat, diguem-ne, que ja és normal a Montserrat, amb romeries, amb grups, doncs aquest any, doncs, de fet, s'ha vist augmentada perquè tenim molts grups que a vegades no venien i aquest any vindran expressament pel mil·lenari i que, diguem-ne, tot el treball pastoral que es farà amb aquests grups serà a l'entorn del mil·lenari.
Doncs que sigui una gran festa per a l'Església i per a la societat catalana, aquest mil·lenari de Montserrat, que comença aquest dissabte amb les vespres de 6:45 i després l'acte a partir de les 8 aproximadament, de durada d'una mica més d'una hora, i que sigui un èxit per a la difusió i l'evangelització de l'esperit montserratí, l'evangelització, evidentment, donar a conèixer Jesucrist, sobretot a la nostra societat d'arrels cristianes. I bé, tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Ha estat un plaer conversar aquests primers minuts de la temporada al Mirall a Cope Catalunya amb Bernat Juliol, prior de Montserrat. Una abraçada i felicitats a tota la comunitat benedictina.
Moltíssimes gràcies.
D'altra banda, Dirigir sin liderar és el títol d'un llibre escrit per Xavier Guillamet, a partir de l'exemple d'homes cristians influents que han trobat en Déu l'ajuda per fer aquesta tasca. La direcció d'una empresa, d'un projecte social, econòmic, pot trobar en aquell gran líder que és Jesucrist tot un referent. De tot això i de la reflexió que fa en aquest llibre parlem amb l'autor, que ja ens ha visitat altres vegades. Ell és pedagog, economista, consultor d'empreses i també un cristià vinculat en aquest cas a la renovació carismàtica catòlica a Barcelona. Xavier Guillamet, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, Ignasi, i moltes gràcies per convidar-me de nou al teu programa. Un plaer estar aquí amb tu i amb els teus oients.
Nosaltres també, encantats de tenir-lo. Hem començat avui el programa i la temporada parlant de Montserrat amb motiu de l'inici d'aquest mil·lenari. La Mare de Déu de Montserrat és una gran líder. Jesucrist, no cal dir-ho, és el centre. Però com enfoca vostè el tema de la direcció amb aquest títol tan curiós, Dirigir sin liderar?
Sí, efectivament. El títol és disruptiu, perquè d'alguna manera va contra, no? Una cosa que no me l'havia pensada mai, escriure contra alguna cosa, tampoc sense cap mala intenció, però sí de deixar testimoni doncs, de que tot el que actualment s'està publicant sobre el món del lideratge doncs, té, anem a dir, certes vessants teòriques difícilment portables a la pràctica. I bé això, una miqueta per respondre a totes aquestes teories del lideratge que ens presenten un líder doncs, pràcticament perfecte i uns súbdits que sense el líder no poden anar solets al lloc.
I com ho puntualitza tot això en general, a partir dels capítols, d'aquestes pàgines, tot plegat amb una estructura dividida en quatre parts, no? On es parla des de les estratègies fins a les tècniques, passant per qüestions humanistes i també de fe.
Sí, efectivament. Gràcies, Ignasi. M'allargaria molt amb la resposta. Intento condensar el que vol dir el llibre. Essencialment, en les noves corrents d'ensenyament en l'empresa, pedagogia d'empresa, doncs s'està carregant molt la paraula líder, no? Com aquesta persona carismàtica, anem a dir, encisadora, capaç de superar tot obstacle, i sempre disposat a ajudar els demés. I alhora, que això lògicament estic d'acord i no m'hi vull contradir, amb aquest últim punt que acabo de dir, mentre que la part, anem a dir, liderada, oi?, sigui quina sigui la circumstància, sempre es carrega la responsabilitat doncs, de si hi ha una persona doncs, que no està suficientment preparada, si hi ha una persona que no té gaires ganes de treballar, si hi ha una persona que és disruptiva amb el grup, si és una persona doncs, que per la seva ideologia doncs, genera malestar en l'ambient. No? Bé, doncs se'ns ensenya sempre que és el líder el que ha de superar això. Llavors ho trobo d'alguna manera injust, doncs perquè hi ha circumstàncies que s'han de repartir. En segon terme, s'ha posat una nota negativa, d'aquí el títol del llibre, ara potser sí que m'explicaré millor, Ignasi,
sí,
a la paraula dirigir. O sigui, lideratge bo, dirigir dolent. Hem entrat en un maniqueisme absurd, oi? Perquè el director d'orquestra dirigeix, no lidera. És a dir, liderar és una part de la direcció, però el que no podem substituir és tota la direcció per liderar. Perquè llavors aquí entrem en unes corrents en les quals, això ho estem veient molt en l'àmbit polític, oi? En les quals qualsevol, mentre tingui unes certes dos de líder, pot liderar qualsevol grup. I aquí és on ens fem preguntes ja molt serioses. És a dir, una persona que no hi entén gens de medicina pot liderar metges? Una persona que no hi entén gens de transport pot ser ministre de transports? No estic apuntant a ningú, eh? Estic parlant de coses tècniques, no? Clar, la part de direcció no obvia el tecnicisme. En canvi, la part de lideratge, em circonscriveixo ara al món de l'empresa, sembla com si interpretar un balanç no fos important, com si conèixer l'estructura interna d'una empresa com funciona no fos important, mentre tinguis capacitat de convenciment i els altres facin el que tu dius, ja ets líder, doncs ja pots dirigir. Bé, ho trobo molt coix, això. No em puc imaginar un director d'orquestra que no conegui la partitura.
Clar.
Per tant, no m'ho puc imaginar.
Són dues realitats que haurien d'anar del bracet i el problema és que moltes vegades no hi van.
Clar, aquesta és l'essència. S'ha posat aquest maniqueisme de que hem de liderar, però dirigir no, perquè ja no els dirigeix. I és aquí on poso l'atenció. Quan començo a escriure a Planes, Ignasi, és on també, ara ja sí, aquesta pregunta tan ampla que m'has fet, oi? On ja apareixen els valors, apareixen, i anem a parar, doncs, que tinc 62 anys i expresso una miqueta, doncs, vivències amb persones, doncs, que m'han marcat fortament. Surt Peter Drucker, segurament una de les persones més influents del segle XX, però només coneguda o reconeguda en el món empresarial, però segurament una de les persones més influents, doncs, del segle passat, per cert, catòlic,
Sí, sí.
Ho vull subratllar, perquè doncs les coses també s'han de dir, i doncs, altres caps que he tingut, clients que he tingut, que m'han donat un bon exemple i que els expresso en el llibre. I també hi ha algun mal exemple, lògicament, eh?
Sí, sí, sí. En qualsevol cas, el lideratge, la direcció, són protagonistes d'aquest llibre. Potser també cal dir que líder és una qualitat, un valor, no? Moltes vegades diem, aquest té dots de líder, però no vol dir que estigui preparat per dirigir qualsevol
cosa. Moltes gràcies per aquesta pregunta, Ignasi, perquè...
Perquè una cosa és la qualitat de líder,
exacte,
i una altra el desenvolupament i l'aplicació.
Exacte. Jo tinc una manera d'expressar-ho, amb tot el respecte, que és que líder és una qualitat, és una condició que s'ha de tenir també, I en canvi, direcció és una funció, que no l'hem de malmetre. És a dir, si sóc director i no em vull dimitir de ser director. I llavors, les meves qualitats de líder és un altre aspecte dintre del món de la direcció. Quan, per explicar-me això, Ignasi, permetem, si totes les persones que avui a Barcelona, a Catalunya, hem assistit a curs de lideratge, hem fet cursos de moltes hores de lideratge, fóssim líders, ja no hi hauria col·laboradors.
Clar.
Mm-hmm. És que tothom aniríem assenyalant pel dit què hem de fer.
Clar, clar. Si ens formem tots per ser líders,
clar,
malament.
Si ens formem tots per ser líders, què vol dir això? Pues que és una teoria que en la realitat, aquesta teoria, quan es porta tan extremitzada, com s'està escrivint avui dia, en la realitat no se sosté. Perquè en formació empresarial, doncs els cursos de lideratge segurament que són els líders.
Mm-hmm.
Però en canvi, la realitat, veiem que això... No lliga.
Sí. Dirigir sin liderar, un llibre autoeditat, escrit per Xavier Guillamet, que avui ens ha acompanyat, el recomanem. Com el recomanaria vostè i, sobretot, com es pot trobar? Ho diem pels qui ens escolten, que hi estiguin interessats, per ells mateixos o per regalar-lo. De vegades, alguns oients tenen fills o nets que estan en el món de l'empresa i els pot interessar.
Doncs mira, jo el recomanaria, Ignasi, per tota persona que dirigeixi una empresa, que dirigeixi un departament. Parlo de dirigir, ho faig expressament, no de liderar, perquè liderar és una qualitat més del director, que vulgui emprendre un negoci, que vulgui dirigir un grup humà, no? A fer una missió, a fer un bé pels demés, un bé comú, o per què no, també, a guanyar diners, perquè les societats que guanyen diners, doncs llavors poden pagar l'estat del benestar, no? Sempre i quan les coses es facin ben fetes. Per tant, a tota persona que hagi de comandar, no? A un grup humà per fer una missió honesta. Qui vulgui fer coses estranyes és un llibre amb fonaments de valors, amb fonaments de cristians, em sembla que no s'hi trobarà gaire còmode. I sense voler passar per sant, però no he pogut prescindir dels valors que m'han format i del que he après, no? Doncs dels ensenyaments cristians. I en segon terme, el llibre el poden trobar, en aquest cas, a internet. Per primera vegada he autoeditat, només que posin el títol del llibre, doncs ja els portarà a la gran botiga que tots coneixem, que es diu Amazon.
Amazon, on pots comprar molts llibres, cap problema per dir el nom. Recordem que Xavier Guillemet ens ha acompanyat aquí altres vegades perquè primer va publicar una sèrie de 3 llibres a partir de la seva experiència de retorn a la fe, podem dir-ho així, no? O d'aprofundiment en la fe, viatge al centre de l'ego, després al guerrer de la pau, i finalment Els camins de l'amor. Després va publicar La libertat del no, també un llibre que té una mica aquesta connotació, la visió negativa per donar la positiva després.
Sí, La libertat del no, aquest està més centrat ja en el món pedagògic.
En el món pedagògic, sí. No té res a veure amb l'empresa com ara.
Una defensa de la paraula no, que està tan mal vista.
I tant. I ara, finalment, aquest Dirigir sin liderar. Doncs enhorabona per aquesta trajectòria també com a escriptor, el pedagog Xavier Guillemet, fill de Granollers, escriptor, humanista, consultor d'empreses i també amant de la natura i home de fe. Gràcies per haver-nos acompanyat, Xavier Guillemet. Enhorabona i que hi hagi èxit, que buscant Dirigir sin liderar molta gent pugui adquirir el llibre. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies, Ignasi, a tu i al teu equip, i fins una altra, si Déu vol.
Dones vida i ets amor, portes llum a la foscor, tu restaures...
Estem escoltant, ja per completar l'espai d'avui, Gran ets, Senyor, una cançó amb què el grup Worship.cat, format per joves de les diòcesis amb seu a Catalunya, ambienta la celebració d'aquest diumenge 23è durant l'any en què Jesús mostra el seu poder guaridor.
Gran vent a dins meu, és el teu sant alè que em porta a pregar. Un gran vent.
Algunes notícies d'aquests dies: es va fer dimarts passat a la capella de l'arcabisbat de Tarragona l'acte de presa de possessió dels nous rectors i vicaris de les parròquies que l'arxidiòcesi va anunciar ja el 30 d'agost passat. Un dels nomenaments més destacats d'aquesta celebració, presidida per l'arcabisbe Joan Planelles, ha estat el del sacerdot Santiago Soro com a nou vicari general de l'arcabisbat, en substitució de Joan Àguila. La Basílica del Pi de Barcelona acollirà dilluns el retorn del Jesuset de l'Olimpíada Popular. Expliquem breument. És una petita imatge de vestir salvada de la crema del temple l'any 1936. Arriba a Barcelona des de Gal·les, al Regne Unit, on es trobava guardada després de la mort del qui la va salvar, Philip Arthur Dee. Ara, una filla seva el porta i aquest dilluns a les 4 de la tarda serà recuperada per aquesta emblemàtica església barcelonina. Divendres vinent, a les 6 de la tarda, a la parròquia catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, es farà un concert de sardanes. L'esdeveniment s'emmarca en el reguitzell d'actes que hi ha aquest 2024 pels 500 anys de la fundació de la parròquia de Sant Llorenç, actual catedral, i els 20 de la creació de la diòcesi. Sant Feliu de Llobregat, la cobla juvenívola de Sabadell, ha preparat un repertori molt acurat i de gran qualitat, entre les quals es podran escoltar sardanes dels compositors Pep Ventura, Ramon Serrat, Enric Morera, Ricard Viladesau i Vicenç Bou, entre d'altres. I també us comentem que diumenge passat es va viure, com cada 1 de setembre, la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, porta d'entrada del temps de la creació, fins al 4 d'octubre, festa de Sant Francesc d'Assís. A banda dels actes a nivell internacional, aquí a casa nostra, els grups d'ecoparròquies a Barcelona i a Catalunya i altres iniciatives de sensibilització pel medi ambient en clau cristiana organitzaran diferents activitats catòliques i ecumèniques. I Tortosa va viure el cap de setmana passat la jornada central, sobretot dissabte, de les festes a la Mare de Déu de la Cinta, la patrona de la ciutat. Com és tradició, un dels moments més importants va ser la processó solemne pels carrers, presidida pel bisbe Sergi Gordo, acompanyat per la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta i altres entitats. La processó es va acabar a la catedral, com dèiem, dissabte passat, on els presents van cantar l'himne de la Cinta i van poder gaudir de focs artificials. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Hem arrencat la temporada, com sempre serem amb vosaltres si Déu vol, els divendres, a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Felicitats a les Núries, les Meritxells i les Carals. Bona setmana, adeu-siau.